Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 2 de març del 2023. Avui el dia comença de nou amb fred. Hi ha glaçades a l'interior i temperatures per sota dels 6 o 7 graus a la costa. Durant tot el dia es mantindrà el cel mig tapat, amb algun ruixat entre les comarques de Girona i de Barcelona. El vent de mestral i la tramuntana encara es notaran als extrems del país. Continuem pendents d'un incendi molt aparatós a Girona, que ha cremat un concessionari de cotxes i ha afectat també l'Escola Tècnica Girona, i treballen des de fa unes hores una vintena de dotacions dels bombers que tenen el foc ja absolutament estabilitzat. I la millor notícia és que, malgrat l'aparatositat de l'incendi, no hi ha danys personals. Ara en parlem de seguida. Mentrestant, atenció, perquè el president de l'Audiència Nacional va informar el que era el número 2 del Ministeri de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, de ministre, que és Francisco Martínez. Pues el president de l'Audiència Nacional va informar aquest home sobre investigacions que estaven en marxa, investigacions secretes, i en les quals el número 2 d'Interior, Francisco Martínez, estava imputat. Ho ha avançat aquesta nit la SER, que ha publicat converses de WhatsApp entre José Ramón Navarro i Martínez, en què el magistrat, José Ramón Navarro és el president de l'Audiència Nacional, i Francisco Martínez, el número 2 del Ministeri de l'Interior, en què el magistrat accedeix a facilitar-li interlocutòries secretes, informació secreta sobre interrogatoris. Navarro, però, ha assegurat que només va donar llargues a un home desesperat. Avui farem tertúlia a partir de les 9. Neus Tomàs, Josep Martí, Vicent Sánchez i Joan Julivert. Tot plegat el dia que tornarem a parlar de salut mental i de criatures. Avui, per exemple, el diari Ara explica que els professors de l'adolescent de 12 anys que es va suïcidar fa gairebé 15 dies a Sallent l'havien castigat diverses vegades per enfrontar-se als companys que l'assetjaven. Arran d'aquest cas, fa una setmana vam parlar amb Francisco Villar, coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La conversa va ser tan interessant i va anar tan bé de cara als pares i mares que avui, com us vam prometre, l'hem tornat a convidar. I avui també per respondre preguntes i dubtes que teniu sobre la vostra canalla, sobre la salut mental i els adolescents. Avui aquesta és la vostra ràdio, aquest el vostre programa. Què passa als vostres fills? Què us preocupa? Què els passa a escola, a casa? De debò, si teniu neguits, nota de veu breu ara mateix al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RQ, al 669-10-10-10. Notes de veu breu, 669-10-10-10, i Francisco Villar us contestarà. Això, per cert, quan hem sabut que TikTok vol que els menors estiguin menys temps davant la pantalla, quan faci una hora aquí són, els menors els enviaran un avís, i si es tracta d'un menor de 13 anys, caldrà el permís dels pares per desbloquejar l'aplicació. Avui, per cert, també parlem de la proposta d'Europa de permetre que els joves de 17 anys puguin conduir, sempre que, això sí, el primer any vagin acompanyats d'un adult. Pere Mestre pitjarà l'ull de poll, els esports, el Barça juga contra el Madrid avui, l'anada de les semifinals de la Copa, el Bernabéu a partir de les 9, una hora abans, com sempre, en directe aquí a RAC1, el dia que el Mundo desvela que Enríquez Negreira traia 20.000 euros en efectiu al mes quan estava sou del Barça. A més, Negreira va continuar enviant factures al Barça quan ja li havien tallat l'aixeta. I, en fi, hi ha les 11 tocades avui al Món a RAC1, música. I Miguel Bosé. Avui s'estrena la sèrie Bosé a la plataforma Sky Showtime. I per això volem repassar la seva carrera. Qui és, qui ha fet, ens explicarà l'Òscar Nin al costat del Guillem Milky Way i de la Carla Jimeno. I amb el Ramon Bartolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al Món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada traiem el cap a Girona perquè els bombers han estabilitzat aquesta matinada l'incendi que s'ha declarat aquesta nit en una zona de naus al sud de la ciutat. El foc a la carretera de Barcelona encara no està extingit del tot. Afecta un concessionari de motocicletes del marca Besolí, també l'Escola Tècnica de Girona. L'incendi ha obligat a tallar aquesta carretera d'entrada al centre de la ciutat i, per seguretat, també la companyia elèctrica ha tallat el subministrament a una part de la ciutat. L'incendi no ha deixat ferits, tot i que s'ha obligat a desallotjar alguns treballadors de les naus industrials que hi ha properes en aquest punt del foc.
La millor notícia, sense cap mena de dubte, és que no hi ha hagut problemes per ningú. Vaja, sí, bàsicament, òbviament pels propietaris d'aquest concessionari de motos i també per aquesta escola tècnica de Girona, i la millor notícia és que no hi ha danys personals i que el foc ja està estabilitzat. Què més tenim d'aquesta nit i matinada?
Doncs les noves revelacions sobre les clavegueres de l'Estat i els contactes irregulars entre el PP i el Poder Judicial. La SER ha fet públics missatges que es recullen al sumari de la trama Kitchen entre el president de l'Audiència Nacional i l'ex número 2 al Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz, quan els populars estaven en ple judici per la Caixa B del PP. Els missatges demostraven que el president d'aquesta Audiència Nacional informava al partit sobre com estava anant la investigació judicial contra ells quan la causa era secreta, això, entre els anys 2019 i 2020.
Buenos días. ¿Hay alguna posibilidad de tener el auto del JCI 6 de 23 de noviembre 2018 en la que solicitó el Consejo de Ministros la desclasificación de Kitchen? Estoy preparando argumentos de defensa, solo por si acaso. Abrazos.
Mañana te digo, Paco.
Cuando buenamente puedas.
En cuanto salga de las oposiciones.
Aquesta era la recreació. Són missatges escrits de WhatsApp entre el president de l'Audiència Nacional i Francisco Martínez, el número 2 de Jorge Fernández Díaz. El president de l'Audiència Nacional ha reaccionat a aquests àudios, ha explicat a la SER que mai va donar cap tipus d'informació a Martínez, tot i el que sortia en aquests missatges.
Ui, serà interessant com... Bueno, el programa se'ns posa. El programa d'avui se'ns posa, perquè, clar, dos quarts d'avui la lectura de la premsa en diagonal, tot això, a la premsa de Madrid avui se'n parla? O estem només amb el cas del diputat socialista canari? És a dir, és que, clar, d'això, tot això se'n parla? Clar. O sigui, el president de l'Audiència Nacional, parlant amb el número 2 de Jorge Fernández Díaz, i el president de l'Audiència Nacional informant d'interlocutòries secretes. Bueno. Tot això enllaça amb el que va passar en aquest estudi, on l'advocat Pau Molins va confirmar que aviat podria haver més causes obertes contra l'Operació Catalunya, que va orquestrar el PP amb les clavegueres policials per embrutar l'independentisme o l'entorn de l'independentisme amb notícies falses.
Sí, l'advocat Molins ho explicava al Món-RAC1, afegia que intentaran fer pinya amb la resta d'afectats. Recordem aquesta primera causa, que és la que portava l'expresident del Barça, Sandro Rosell.
Si arribem a bon terme, a bon port, que serà procediment judicial, doncs es poden acumular tots i anar tots plegats a exercir una acusació particular conjunta.
L'advocat va explicar que estan pendents que la Fiscalia analitzi dues querelles més. Són de responsables de la BPA, del Màxim, Joan Pau Miquel, i també de l'excap de la Policia Espanyola a Barcelona, que aquestes clavegueres el van apartar acusant-lo de ser massa proper a l'independentisme.
Avui al Món-RAC1 parlarem de salut mental i de l'augment dels intents de suïcidi, sobretot entre el jovent. Ho farem amb el coordinador del programa d'atenció a la consulta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Francisco Villar. Francisco Villar va venir dijous de la setmana passada. La seva presència en aquest estudi es va convertir en viral a moltes escoles i a la xarxa, a través de les xarxes. És una persona extraordinàriament sensata. No dubtem que aquesta persona és, reitero, coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor. O sigui, les ha vist de tots colors. Va dir que fins als 16 anys els nens no haurien de poder tenir mòbil. És veritat, ell mateix ho reconeixia, que això era... I deia, però és clar, jo com a pare o com a mare, qui sigui, no puc tenir control sobre el que... No puc entrar a aquestes coses que es diuen ara, que no es pot entrar a la intimitat d'un adolescent a través del seu mòbil. I ell va dir una cosa que és, repeteixo, coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida de Sant Joan de Déu. Va dir, bueno, no. Diu, però no oblidis una cosa. El mòbil és teu, no és seu. Aquesta frase em va deixar a mi que vaig pensar, ui. Sí, el mòbil, adolescent, si no pots entrar a la intimitat, no. El mòbil és teu, no és seu. Si estem parlant de menors, encara. Bueno, i a tot això, per cert, pares i mares, TikTok vol que els adolescents passin menys temps davant de la pantalla. Per Per això, els menors de 18 anys, quan faci més d'una hora que estan connectats a l'aplicació, els avisarà. I si tenen menys de 13 anys, necessitaran el vistiplau dels pares a través d'un codi per continuar. Això s'implementarà a les pròximes setmanes. Calceu-vos. Perquè els menors de 13 anys, cada quart d'hora estaran dient torna'm el codi, passa'm el codi, el temps. En un dia que tenim novetats sobre el cas de l'adolescent que es va suïcidar la setmana passada a Sallent.
I que posen en dubte la gestió que se'n va fer des de l'institut on estudiava. El diari Ara explica que va estar castigat en diverses ocasions per enfrontar-se als agressors que l'assetjaven per ser trans i per tenir un accent de fora argentí. Cal tenir en compte que els protocols d'educació recomanen aïllar l'agressor o agressors, però mai la víctima d'un cas d'assetjament. Des de l'institut admeten errors en la gestió, apunten, això sí, que hi va haver més factors, perquè diuen que les últimes setmanes el noi i la seva germana Bessona estaven més bé a l'aula.
Jo em sap molt greu per aquesta escola, perquè està pagant tot el desastre que està passant i segurament han d'explicar moltes coses que no poden explicar, no sé per què, perquè és aquesta cosa de que com que no es poden explicar, algú els diu que no parlin, llavors el departament diu que si no parleu, sobretot no parleu, no parleu, però s'han d'explicar, perquè no tot és blanc i negre, i llavors aquí es monta un aiguabarreig, ho sento, si algú de l'escola dels pares, que jo sé que tothom, ningú no pot parlar, però jo ho entenc, que ningú no parli, però a la vegada penso, no, i si estan sortint cada informació, que és clar, és que semblarà que és que... Ostres, segurament que aquí hi ha molts matisos i no el sabem. I no ho sabem, i per això a vegades penso que parlar aclareix les coses i se'n sap. Què més tenim d'aquesta nit i matinada, Nil?
Don, les reaccions a la proposta de la Unió Europea perquè els joves es puguin treure el carnet de conduir als 17 anys. Els experts tenen dubtes, sobretot a nivell legal. N'ha parlat aquesta nit el Nou-Sé de RAC1, el professor expert en mobilitat i seguretat viària, Alfons Perona.
Rebaixar-ho 17 anys, què voldria dir? Que tu als 17 anys vas conduint i fas una bruixeria i poses el cotxe a 200 i t'enganxa el radar o la policia i que posaran la multa, la responsabilitat de pagar la multa del menor correspon als pares, no al menor. Hi ha països que diferencien entre responsabilitat administrativa i penal. Aquí a Espanya no.
El cas és que Brussel·les proposa que fins que no es compleixi la majoria d'edat, el conductor hagi d'anar sempre acompanyat d'un adult amb com a mínim 5 anys d'experiència al volant. Tot plegat forma d'un paquet de la Comissió Europea que també aposta per endurir la tolerància zero contra l'alcohol. Mentre es condueix, proposa que els primers 2 anys de carnet la taxa d'alcoholèmia sigui zero. Si tirés endavant tot plegat, podria ser una realitat en un any i mig.
Bueno. Avui, nous descomptes en autopistes a la Generalitat?
Sí.
Haurem de demanar un crèdit, ja?
A la C32 hem de dir que passa a ser gratuït el tram, sí, que va de Cubelles al Vendrell. També l'autopista del Garraf s'amplia el descompte del 40 al 50%. El tram dels túnels del Garraf, és a dir, Castelldefels-Sitges, de dilluns a divendres, està pensat sobretot pels veïns, perquè si es va i es torna al mateix dia augmenta aquest descompte. També hi ha més bonificacions a partir d'avui a la C16, al peatge de Sant Vicenç de Castellet, pels trajectes doncs, entre el Bages i Terrassa, i el Vallès.
Aquest peatge de Sant Vicenç de Castellet...
Especialment els caps de setmana.
Especialment, bueno, esclar, el cap de setmana el crèdit l'has de demanar... Per cert, que molt poca avui de la premsa amb el tema Operació Catalunya, això ho comentava ara el Nil dels missatges entre el número 2 d'Interior i el president de l'Agència Nacional, però, escolta, això sí, el tancament del judici a Laura Borràs, tu, a tot arreu.
A totes les portades, en espera de la sentència, i la Fiscalia va confirmar que li manté la petició de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació, ella va utilitzar el torn d'última paraula per contraatacar.
La Fiscalia espanyola ha tractat de provar amb una persistència i misericorda que jo he volgut afavorir un amic.
També va rebre els altres acusats que poc abans havien confirmat el pacte amb la Fiscalia i gràcies al qual no entraran a la presó perquè les seves peticions de pena no arriben als 2 anys.
Hi ha hagut que ha pactat amb la Fiscalia per mirar d'aconseguir beneficis, però jo he optat per mantenir el pacte amb la veritat. I no sembla que li interessi gaire a ningú la veritat. Hi ha en joc molts interessos.
Borràs va jurar que és innocent, va insistir que la volen anul·lar políticament, però que seguirà ferma, diu, amb els seus ideals.
Per cert, que Miguel Bosé continua tirant la polèmica sobre el coronavirus, no?
Sí, perquè aquesta nit ha passat per El Hormiguero, amb Pablo Motos, i tot i que en principi ho feia per promocionar la sèrie sobre la seva vida, biopic que s'estrena demà a Sky Showtime, també li han preguntat sobre el moment en què va decidir fer pública la seva postura negacionista. Bosé diu que ho va fer perquè sabia massa coses del virus.
Quan emití ese criterio, pues emití mi parecer, ¿no? O sea, no pasa nada. Tú te vacunas, yo no me vacuno. Yo emití mi criterio porque tenía mucha información.
parlat d'això. També ha insistit en les teories conspiratives, ha arribat a afirmar que a Mèxic no es van ni assabentar de la pandèmia, tot i que en aquell país es van registrar centenars de milers de morts pel virus. Polèmiques a banda, el cantant també ha parlat de la seva relació amb les drogues i ha estat acompanyat de José Pastor, que és l'encarregat d'interpretar justament a Miguel Bosé en aquest biopic.
Mira que quan era jove, Miguel Bosé era... És que ara ja és el Raúl Pérez, l'imitador. És que ja el porten a l'imitador i ho faria millor que el propi Bosé. Per cert, que s'ha mort als 90 anys un actor català que es diu Joan Vallès. Ho dic d'aquesta manera perquè, no, si dius el nom, jo m'he quedat igual. Però quan em diuen, home, que ha fet carrera al teatre, al cinema, a la televisió, al doblatge, però sobretot va ser conegut per fer d'Alfons, és a dir, Alfons, és a dir, el marit de la Montserrat Carulla a la sèrie El cor de la ciutat.
Ha sigut el meu net. Ja m'he despistat.
Sí, això. Ara dono-li la culpa al nano.
Em pensava que passaria la vellesa sol i amargat. I mira'm ara.
Vallès va participar en obres com el Pigmalió, el 81, o l'Hostal de la Glòria, el 92, i l'última obra on va actuar va ser L'honor és nostre, senyor Espriu, l'any 2013. Música, nova cançó de Metallica. Això de l'espertador i vas directe, fas amb la molla al cul, vas directe a la dutxa. Es diu If Darkness Cat a Son, és el tercer avançament de l'àlbum 72, temporada 72 Seasons, que la banda publicarà el 14 d'abril. I els Candle Thieves publica el tema Become Wendy. Carmen Wendy és una cançó que parla sobre la transsexualitat, sobre un home que se sent dona. Els Candle Thieves que tornen, i pel que fa als esports, tenim alguna cosa d'aquesta nit i matinada?
Sí, que ja tenim en marxa les semifinals de la Copa del Rei. L'Osasuna ha guanyat 1-0 l'Atlètic de Bilbao en l'anada de la primera semi, amb gol d'Abde, per cert, l'ex-blaurana, i que avui precisament el Barça i el Real Madrid juguen al Santiago Bernabéu el primer partit de la segona semifinal, a partir de les 9 de la nit, i com sempre en directe a RAC1. Xavi Hernández té les baixes ja conegudes de Lewandowski, Pedri i Dembélé, però ara resulta que el danès Andreas Christensen al central també és dubte per unes molèsties al turmell. En canvi, Xavi recupera Ansu Fati. El de Terrassa ahir reconeixia obertament que el Real Madrid parteix amb avantatge.
Per mi el Madrid segueix sent favorit, perquè és l'actual campió de Lliga i és l'actual campió de la Champions. Llavors, crec que són favorits ells. Crec que és un rival molt difícil, i arriben ells en un bon moment. El partit de Liverpool, tot i l'empat contra l'Atleti de Madrid, crec que és favorit el Madrid.
Per cert, a banda de RAC1, el partit també es podrà veure en obert a Televisió Espanyola.
O sigui, veig tan clar, però és que no puc veure-ho més clar, però més clar, que ens en foten quatre, que guanyarem. Així ho veig tan clar. És tan bèstia, però és que probablement, en segons quins ànims en donguin, si són com els de Xavi, és tan probable que avui a les 9 estigui al llitet fent honor escoltant el Pou a través del transistor sota el coixí. Bueno, què més?
Doncs mira, que el Mundo publica que José María Enríquez Negreira va seguir enviant factures al Barça, malgrat la negativa de Josep Maria Bartomeu de seguir-lo pagant. Pel que llegim, resulta que el Barça va respondre que aquells dos burofax en què Negreira intentava extorquir Bartomeu perquè no li tallés l'aixeta. Li va dir que ja havien notificat a la seva secretària que no seguien comptant amb ell, però tot i això, Enríquez Negreira va seguir enviant factures, reclamant calés factures, algunes de més de 40.000 euros mensuals, que el club això sí mai va acabar pagant. Per cert, el Mundo també explica que la relació entre Enríquez Negreira i el seu fill és inexistent perquè el fill considera que li ha arruïnat la seva carrera d'assessorament en el món del futbol. Això el dia en què el comitè tècnic d'àrbitres donarà més explicacions sobre el cas a partir de les 2 del migdia. Més coses, el Girona ha renovat el central colombià Bernardo fins al 2024 i atenció amb això, el Cádiz ha demanat suspendre la Lliga temporalment. L'equip andalús ha interposat un recurs al TAT per aquell partit contra l'Elx en què el Bar es va passar un fora de joc clamorós i fins que no es resolgui aquesta qüestió ha demanat que s'aturi la competició. Anglaterra, l'Arsenal va guanyar 4-0 l'Everton i s'escapa 5 punts del City, ara ja amb els mateixos partits que els londinencs. I en bàsquet, l'Uni Girona i el Cadí Laseu s'han quedat eliminats d'Europa. Les gironines van perdre d'11 a la pista del Perfumeries Avenida a l'Euroliga, mentre que les alturgellenques també van perdre de 10 a la pista del Galatasaray a l'Eurocup.
Què, Mònica?
Doncs mira, avui dia de més núvols i fins i tot amb algun ruixat feble ara al matí cap a les comarques de Girona, amb cota de neu d'entre 300 i 500 metres tan sols, però s'espera poca precipitació, i després a la tarda ruixats bàsicament al Pirineu, cap a l'Alt Berguedà, també cap a la Garrotxa, al Montseny, amb una cota de neu d'entre 600 i 800 metres, amb el cel més tapat, sobretot a la meitat nord del país, i amb més clarianes cap al sud, que és on les temperatures avui pujaran respecte a les d'ahir, i en canvi les restes mantindran sense canvis o quedaran més frenades al migdia. Encara amb vent de mestral i de tramuntana, i aquestes màximes que es mouran entre els 8 i els 12 graus. Ara, això sí, toca abrigar-se perquè fa fred. Tenim 3 graus sota 0 a Solsona, i a 2 graus a Sabadell, 0 graus a Artés, 2 negatius a Lleida, 4 a Girona, 3 a Tarragona i temperatures de 4 a 7 graus a Barcelona. I els propers dies pinten tranquils. Sol, bandes de núvols prims, el cap de setmana serà força radiant a gran part del país. Diumenge a la tarda sí que arribaran alguns núvols per les comarques del sud, i a poc aniran pujant les temperatures màximes, que es mouran entre els 10 i els 15 graus i amb menys glaçades durant les nit. I la setmana que ve, dimarts i dijous, es veuen algunes pluges. No són grans ruixats, però sí que un més moviment que no pas aquest cap de setmana.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Sí, sí, vine, el diàling. Hola, Bartolí, què tal?
Hola, bon dia. Doncs pues bé, ja estem millor ja. Sí? Ens estem recuperant, sí.
Ah, sense mascareta ja.
Sense mascareta ja fem una altra cara.
Sí. Oi?
Ara és molt curiós perquè crida molt l'atenció quan portes mascareta. Tothom et demana què et passes. Sí. Abans, clar, passava molt desapercebut, però avui s'ha convertit una mica en l'excepció. Sí. Però vaja, n'hem après de la mascareta, i així doncs evitem contagiar gent, no, també? I al final, crec jo, vaja,
sí,
no sé.
Sí.
Bueno, vosaltres tots esteu bé?
Sí.
Sí? Sí. Estupendos.
Molt bé, doncs anem al diàling, si us sembla. Un problema amb l'agenda de futbol de la Bundesliga amb el Jaume Molló, el Superesports, d'aquest cap de setmana.
Era com neva, això és el partit del Bayern de Múnich, no?
Sí, sí, a l'Allianz. Bayern de Múnich, Unió en Berlín, partit molt important en la lluita per la Bundesliga. El Dortmund és líder, recordo, després de la victòria d'ahir, li treu 3 punts, justament al Bayern de Múnich i a l'Unió en Berlín, el segon i el tercer classificat, que ara començaran a jugar sota aquesta nevada prou intensa.
Sí. Seguro.
Perdó, que me'n vaig al diàling. És que vesteixen igual el Friburg i el Leverkusen, que són els que estan jugant. Partit bo és a 6:15, el segon contra el tercer. No sé si neva a Munic. Ho hem avançat també al RAC 2 hores abans.
Es va equivocar, però m'agradaria dir que és el Xavi Puig el que l'indueix a l'error, que és el que diu, és el partit de l'any de Munic, no? Per tenir companys així, també t'ho dic,
eh? Bueno, potser tens possibilitats de sortir a la centrifugadora de demà.
Faig broma, home. Si és que al final el diàling és hi-hi, ha-ha.
Mal client el Xavi Puig per ficar-se amb ell, eh? És un mal client el Xavi Puig per ficar-se amb ell.
No fa res. No. Dic, jo ho he fet mil vegades i no passa res. Estem entre col·legues.
Que sàpigues que, tenint en compte la quantitat d'amics que tens a la redacció, aquest missatge a les 6:22 està arribant directament a Girona, ja.
A Girona, molt bé. Viu allà, eh? No ho sabia?
Sí, sí.
Ah, potser sí. Sí, sí.
Potser sí que hi viu, o potser sí que no en tens ni idea de res?
Potser sí que hi viu, clar. Em quadra. M'encaixa.
Bueno, això, aquesta lletra la podria haver escrit perfectament Ramon Bartolí, però no. Ara escoltarem, o sigui, perquè veiem això, ara hem escoltat a Miguel Bosé amb Pablo Motos. A veure, jo us demano, sisplau, si enteneu alguna cosa. Vale? És una cançó que es diu Cardio. És un disc, tu agafes tot el disc i hi ha alguna cançó que es pot entendre, però la majoria, Perro, per exemple, és una cançó que... Bé, jo us llegeixo així i en dieu, eh? No llamemos odio a la línia de lo cardio si depende de cuándo, si depende de dónde. No guardemos castidad contra tanta frivolidad si depende de a cambio, si depende de con quién. Algú entès alguna cosa? Vale. Y no apostemos más maná del maná que mañana no nos da. Vale? Després diu, nada es tuyo si es mío. Això és la primera frase que diu un mica que s'ha sentit. Nada mío que no sea tuyo. Tot això és pre-Covid, eh? Vull dir, no que digui que... ¿vale? Lo que al César del César es lo que al hombre del hombre, cada tono en su lugar, como al mate de su física, todo tiene su timbre, todo tiene su nombre. A, ante, bajo, cabe con, contra D, desde mí, de hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Va desde mientras y hasta para, como tú lo quieres, Dios, contra de desde mí, de mucho mío sea el orgullo, lo que al César es del César, es lo que al hombre del hombre. Avui a les 11 parlem de Miguel Bosé.
No llamemos odio a la arritmia de lo cardio. Si depende de cuándo, si depende de dónde. No guardemos castidad contra tanta frivolaridad. Si depende de cambio, si de cuándo, de con quién. Y no apostemos más maná, el maná que mañana no nos da. No llamemos odio para el ritmo de los cardio. Si depende de cuándo, si depende de dónde. No guardemos castidad contra tanta frivolaridad. Si depende de cambio, si de cuándo, de con quién. Y no apostemos más maná, de maná que mañana. Lo que al César del César es lo que al hombre del hombre. Cada tono en su lugar, con mate, música y física. Todo tiene su timbre, todo tiene su nombre. Y no apostemos más maná, de maná que mañana no nos da. Avance bajo el cabecón. Sin sobre atrás, sin sobre atrás, ante abajo cabe con contra, se desde entre, hacia hasta para por, desde entre, hacia hasta para por.
Quiero lo que abajo cabe con contra, se desde entre, hacia hasta para por, desde entre, hacia hasta para por.
Si se sobre atrás, ante abajo cabe con contra, se desde entre, hacia hasta para por. A la niña de los cardio, si depende de cuándo, si depende de dónde, no guardemos castidad contra tanta frivolidad. Si depende del cambio, si depende de con quién, ya veré, ya veré, es nuestra meta para que te olvides.
Cardio de Miguel Bosé, avui justament, que parlarem de Bosé al món, ho farem a partir de les 11, entre d'altres amb l'Òscar Nin. Ara són les 6 i 27.
El món a RAC 1.
Fins a dos quarts, més notícies del dia. I comencem a Grècia, on tot apunta que la causa del xoc de trens que hi va haver la nit de dimarts a dimecres és un error humà. L'últim balanç, 43 morts i 85 ferits. El ministre de Transports ha dimitit després d'assumir en primera persona la responsabilitat de les deficiències a la línia de tren. També ho han fet diversos càrrecs de la companyia ferroviària. La policia ha detingut el cap de l'estació de tren més propera al lloc de l'accident a l'Àrissa per la responsabilitat que podria tenir en la gestió de la circulació dels trens. I és que s'ha sabut, ho han denunciat els sindicats, que no funcionava cap dels sistemes informàtics i automatitzats, que tot es feia en mode manual. I estaria justament al centre del debat el paper d'aquest cap d'estació. Els dos trens que van xocar amb 350 passatgers circulaven tots dos per la mateixa via, per tant, un ho feia contra direcció. Més qüestions? En aquest cas, parlem de les persones cegues que han d'esperar una mitjana de 5 anys per poder tenir un gos pigall. Actualment n'hi ha gairebé 200. Ensinistrar-los costa entre 40.000 i 60.000 euros, però aquest cost l'assumeix l'ONCE i són gratuïts per a les persones invidents. Avui, bona part dels gossos pigall que hi ha al país estan citats en una clínica de Barcelona per passar la revisió anual, Ferran Morera.
La jornada serveix per assegurar que els gossos tinguin un bon estat de salut i estiguin lliures d'infeccions contagioses. Així ho ha explicat a RAC1 la presidenta de l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya, Alba Mestres.
Organitzem anualment una jornada en la qual fem una exploració, una analítica a tots els gossos i gosses perquè posteriorment la Generalitat de Catalunya pugui expedir un certificat que acrediti que aquests gossos estan lliures de malalties transmissibles.
Les persones invidents demanen reduir el temps d'espera per accedir a un gos pigall, però a l'estat espanyol només hi ha una escola d'ensinistrament i es troba a Madrid. En total, a l'estat espanyol hi ha 1 miler de gossos. Es necessiten entre 18 i 24 mesos d'ensinistrament abans de poder-los entregar als usuaris. De tots els gossos que arriben a l'escola, entre un 30 i un 40% s'han de descartar per incapacitat.
I posem una mica de música.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat.
És Lil Dami, però també Julieta. Que actuaran al Festival Ítaca en un doble concert gratuït la nit del 8 d'abril. Per l'Ítaca, que també hi passaran altres noms com els Catarres. Hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, sapigueu que els bombers han estabilitzat aquesta matinada l'incendi aparatós que s'ha declarat de nit ja a Girona.
El foc encara no està extingit afecta el concessionari de motos Besolí, l'escola tècnica Girona. Les flames han obligat a tallar la carretera i també s'ha tallat el subministrament a la zona. Això sí, no hi ha ferits.
Novetats pel que fa a les operacions Catalunya i Kitchen. El president de l'Audiència Nacional va passar informació confidencial durant anys al número 2 del Ministeri de l'Interior.
Ho va fer fins i tot quan ja no tenia càrrec al govern i en plena instrucció de la causa judicial per l'operació Kitchen al tribunal. La cadena SER ha tingut accés a una conversa de WhatsApp entre tots dos en què l'informa sobre com avança la investigació i fins i tot li passa documents perquè es prepari la defensa.
Això mentre la justícia espanyola estudia dos casos més lligats a l'operació Catalunya que pretenia embrutar, desprestigiar l'independentisme.
Són dels exresponsables de la banca privada d'Andorra i també de l'excap de la policia espanyola a Barcelona qui van apartar. L'advocat Pau Molins va explicar ahir al Món a RAC1 que intentaran fer pinya amb la resta d'afectats.
TikTok avisarà els menors que portin més d'una hora a l'aplicació.
Tots els que tinguin menys de 18 anys hauran un codi que hauran d'introduir per seguir connectats i en el cas dels menors de 13 necessitaran el permís dels pares. L'empresa vol reduir el temps que els adolescents passen davant de les pantalles.
La Unió Europea obre la porta que els joves es puguin treure el carnet de conduir als 17 anys.
Això sí, fins que no complissin els 18 haurien d'anar acompanyats sempre d'un adult de més de 25 i amb 5 anys d'experiència conduint. Si s'aprova, la proposta es podria aplicar en un any i mig.
Laura Borràs tanca el seu judici al Tribunal Superior de Justícia.
La presidenta de Junts ho va fer amb un al·legat en què va jurar que és innocent, però també va carregar contra la Fiscalia, contra els altres acusats que gràcies al pacte per inculpar-la no aniran a presó i contra els diputats que la van suspendre al Parlament.
Avui entraran en vigor les restriccions d'aigua per fer front a la sequera.
Els municipis que s'abasteixen del sistema Ter Llobregat i de la Conca de la Muga, agricultors i ramaders hauran de reduir fins a un 40% l'aigua que utilitzen i les indústries hauran de gastar un 15% menys. També s'imposa un límit de 230 litres per persona i dia.
Esports, titular destacat pel clàssic entre el Barça i el Madrid al Bernabéu, corresponent a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei aquesta nit, Albert.
El partit és a les 9 en directe a RAC1, Xavi Hernández, que dona el Madrid com a favorit i el dubte d'última hora del central danès Andreas Christensen, a banda de les baixes ja conegudes de Lewandowski, Pedri i Dembélé. A l'altra semifinal, l'Osasuna ha guanyat 1-0 l'Atlètic de Bilbao en el partit d'anada. I avui el Mundo publica que José María Enríquez Negreira va seguir enviant factures al Barça després que Bartomeu li tallés l'aixeta. A més, afegeix que la relació amb el seu fill estaria trencada perquè considera que l'exàrbitre li ha arruïnat la seva carrera laboral.
Titulars d'aquest dijous és 2 de març i el dia comença amb un temps insegur.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Parlem també, de fet, de ruixats cap al nord del país.
Exacte, ara mateix s'escapen alguns d'aquests ruixats cap al Gironès, el Pla de l'Estany i també la Garrotxa. De fet, ara al matí es poden repetir, sobretot a les comarques de Girona, ruixats més aviat febles, amb cota de neu d'entre 300 i 500 metres tan sols, i després a la tarda alguns ruixats també cap al Pirineu, la zona de l'Alt Berguedà, la Garrotxa, el Montseny, amb cota de neu d'entre 600 i 800 metres. Encara amb vent de mestral i de tramuntana, i temperatures que al migdia baixaran respecte a les d'ahir a les comarques del nord, però en canvi pujaran al sud i a ponent, on hi haurà més clarianes. I demà i al cap de setmana, a poc aniran pujant els termòmetres i s'esperen 3 dies tranquils de sol, de núvols prims, i diumenge a la tarda núvols més espessos que arribaran per les comarques del sud.
Seguim, però, amb la fredor, especialment durant la nit. Quines temperatures tenim a aquesta hora?
Doncs ara mateix 2 graus sota zero a Lleida, 9 graus negatius a Prades, 7 graus a Roses, 2 a Terrassa, 4 graus a Girona, 3 a Tarragona i temperatures de 4-7 graus a Barcelona.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
I completem titulars amb la mobilitat. A aquesta hora, les carreteres, poques afectacions. Una que ja fa dies que es manté, el despreniment a la carretera C58 manté tallada aquesta carretera. De fet, continuarà tallada fins demà el tram de Terrassa, Vacarisses i Vila de Cavalls. Són 5 quilòmetres, doncs, amb la carretera tallada. Es desvia el trànsit per la C16 en aquesta autopista, mentre la C58 segueixi tallada. El peatge serà gratuït i també retencions ja a aquesta hora, tant a la Ronda de Dalt com a la Litoral, especialment a Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. 6 del matí, 35 minuts.
Món a RAC 1.
D'un matí amb noves revelacions sobre les clavegueres de l'Estat durant el darrer mandat del PP a Espanya. Tot plegat que s'embolica cada vegada més. A les primeres investigacions judicials per l'Operació Catalunya ara s'hi sumen més polèmiques pel que podria ser una falta d'independència clara entre el PP i el poder judicial. Són informacions que ha avançat la cadena SER. El president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, hauria passat informació confidencial durant diversos anys a qui va ser número 2 del Ministeri de l'Interior amb Jorge Fernández Díaz, és a dir, Francisco Martínez, un nom que ha sortit ja diverses causes vinculades tant a l'operació Kitchen com a la Catalunya. Però és que ho va fer fins i tot quan aquest ja no era un càrrec governamental. Tot plegat hauria passat en plena instrucció de la causa judicial per Kitchen al mateix tribunal que presideix a Navarro, el president de l'Audiència Nacional, qui investiga l'operació parapolicial que s'hauria orquestrat des del Ministeri per robar-li a Luis Bárcenas informació relacionada amb la Caixa B del PP.
La SER ha tingut accés a una conversa de WhatsApp entre el que va ser el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, en què aquest informava Martínez sobre com estava anant la investigació judicial quan la causa era secreta entre febrer del 2019 i gener del 2020.
Buenos días. ¿Hay alguna posibilidad de tener el auto del JCI 6 de 23 de noviembre 2018 en la que solicitó el Consejo de Ministros la desclasificación de Kitchen? Estoy preparando argumentos de defensa, solo por si acaso. Abrazos.
Mañana te digo, Paco.
Cuando buenamente puedas.
En cuanto salga de las oposiciones.
Fins i tot el president de l'Audiència Nacional li passava a Martínez documents reservats del jutge instructor perquè es pogués preparar més bé la defensa.
Hola, José Ramón. Leo en prensa que hoy declaraba otra vez García Castaño. Si buenamente puedes enterarte de algo, te lo agradecería mucho, como siempre. Un fuerte abrazo.
Otro enorme, Paco, que estoy en el avión y han cerrado las puertas.
Por lo que leo, es la misma declaración que hizo en junio. Supongo que a alguien le interesa mover el tema en campaña.
Ya te cuento en cuanto pueda.
Martínez, a més, també li demanava a Navarro informació sobre les citacions judicials del cas Kitchen.
Doncs bé, el president de l'Audiència Nacional ha reaccionat a aquests missatges de text que ara sentíem, que hem recreat a RAC1, uns missatges que demostrarien justament que hauria passat informació al PP sobre una causa judicial contra el PP mentre era secreta. Doncs bé, El president de l'Audiència, que ha explicat a la SER que mai va donar cap tipus d'informació a Francisco Martínez, malgrat aquests missatges de text.
Diu que tan sols es va limitar a donar-li llargues a qui considera una persona que sembla desvalguda. Diu, Martínez està processat per Kitchen i la Fiscalia Anticorrupció en demana 15 anys de presó per malversació, encobriment i delictes contra la intimitat. Entre els processats també hi ha l'exministre Jorge Fernández Díaz i el que va ser director adjunt operatiu de la policia espanyola, Eugenio Pino, entre d'altres.
Noves revelacions, doncs, sobre el cas Kitchen, que en aquest cas apuntarien, ara ho sentíem, a un paper del PP delicat que podria haver aconseguit informació de manera irregular amb contactes als tribunals, però a banda hi ha la paral·lela d'aquesta setmana a Catalunya. Aquesta operació Catalunya, un jutjat espanyol de Madrid ha acceptat per primera vegada una querella per investigar com es va empastifar a líders independentistes, però també a gent que no ho era però que estava a l'entorn, com és el cas de l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Doncs bé, ahir sabíem al món a RAC1 que aviat podrien arribar més querelles perquè la justícia ha estudiat dos casos més lligats amb aquesta trama parapolicial contra l'independentisme. De fet, tal com va explicar l'advocat de Rosell aquí al món a RAC1, Pau Molins, l'èxit de la querella de l'expresident del Barça obre la veda perquè a partir d'ara els altres afectats puguin demandar també. Ara estan pendents que la fiscalia analitzi dues querelles noves que, si tiren endavant, podrien posar més pressió a l'Audiència Nacional perquè assumeixi el cas. De fet, aquesta és la proposta de Pau Molins, fer pinya amb la resta d'afectats i tenir un front comú als jutjats. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Segons la defensa de Sandro Rosell, de moment només es veu la punta de l'iceberg, perquè consideren que els nous casos faciliten una investigació a fons de l'operació Catalunya. Per exemple, hi ha dues querelles més que els tribunals madrilenys han acceptat. Per una banda, hi ha el cas de Joan Pau Miquel, l'exconseller delegat de la banca privada d'Andorra, que hauria rebut pressions del Ministeri de l'Interior. I, per altra banda, el de Narciso Ortega, l'excap de la policia espanyola a Barcelona, a qui les clavegueres de l'Estat havien relacionat amb l'independentisme per apartar-lo del càrrec. Però és que, a més, segons va avançar el món a RAC1 ahir, la família Pujol també s'afegirà a la causa. Per tot plegat, diu l'advocat Pau Molins, cal que vagin a l'una.
Algú pot dir, i això serà la millor mostra de que existia l'operació Catalunya, que tot això s'hauria d'acumular en una sola causa. I encara queda molta gent, molts perjudicats d'aquesta trama, que suposo que estan a la guaita esperant a veure què passa. Si arribem a bon terme, a bon port, doncs es poden acumular tots i anar tots plegats a exercir una acusació particular conjunta.
Per cert, Molins també va posar sobre la taula dues denúncies més que han presentat, una de la família Sumarroca i una altra que no va detallar. Les dues, en aquest cas, encara les han d'acceptar els jutges.
Són les 6:41. Avui al món a RAC1 parlarem amb Francisco Villar. Ell és el coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu. Amb ell parlarem de la salut mental dels joves i ho farem també després de tota la polèmica que hi ha hagut els últims dies al voltant de l'assetjament escolar, entre d'altres, centrats també en el suïcidi d'un adolescent a Sallent, però també amb novetats les últimes hores, per exemple, sobre el control tant dels adults als menors com de la pròpia aplicació TikTok, en aquest cas, als menors. Control sobre quant de temps s'hi passen i quins continguts poden veure. La plataforma ha anunciat que vol que els adolescents passin menys temps davant la pantalla i, per fer-ho, avisarà els qui tenen menys de 18 anys quan faci més d'una hora que estan connectats a l'aplicació. No només hi haurà aquest avís, sinó que pels que tenen menys de 13 anys caldrà el vistiplau dels pares per continuar, perquè aquests rebran un missatge amb una contrasenya si volen validar que els infants poden seguir a la plataforma, a l'aplicació, més temps. Aquesta mesura s'implementarà a Catalunya les properes setmanes, Anna Salvador.
Quan faci una hora que els usuaris menors d'edat estan a l'aplicació, se'ls demanarà un codi d'accés per poder continuar mirant vídeos. L'objectiu de l'empresa és que els joves prenguin una decisió activa per allargar el temps. Els menors de 13 anys tindran el mateix límit d'una hora, però si volen 30 minuts addicionals, qui haurà d'introduir el codi d'accés seran els pares o tutors. Els joves cada vegada passen més hores a la plataforma. A Espanya, l'any 2022, els nens i adolescents d'entre 4 i 18 anys van passar una hora i mitja de mitjana al dia a TikTok. Això és mitja hora més que el 2020. I a part dels adolescents, també hi haurà novetats per la resta d'usuaris. D'aquí poques setmanes es podran fixar límits de temps de pantalla personalitzats per cada dia de la setmana. També recordatoris del son per planificar quan deixar d'utilitzar l'aplicació a la nit. Aquesta no és la primera vegada que TikTok limita el temps d'ús als adolescents. Ja ho va fer el 2021 a la Xina, amb un màxim de 40 minuts pels menors de 14 anys.
Com deia, però amb el coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu, també parlarem de suïcidis, d'intents de suïcidi, mentre continuem sabent novetats sobre el cas de l'adolescent que es va treure la vida la setmana passada a Sallent. El diari Ara detalla que va estar castigat en diverses ocasions els darrers mesos per haver-se enfrontat als seus agressors. A més, també explica que durant setmanes, al començament del curs, l'equip de professors el va apartar de l'aula i li va fer l'assistència i el seguiment de les classes des d'un despatx a banda.
El diari ha parlat amb la família i diversos experts que creuen que aquestes mesures, per molt ben intencionades que fossin, podrien haver afectat també el noi a qui assetjaven pel fet de ser trans i de fora. De fet, els mateixos experts recorden que els protocols de Departament d'Educació recomanen aïllar l'agressor, però no la víctima, en un cas d'assetjament.
Un minut i arribarem a 3:15. Més qüestions. Brussel·les obre la porta que els joves es puguin treure el carnet de conduir als 17 anys. Ara bé, fins que no es compleixi la majoria d'edat, el conductor haurà d'anar acompanyat sempre d'un adult amb, pel cap baix, 5 anys d'experiència al volant. Si tot va bé, podria ser una realitat d'aquí a un any i mig. És una mesura que s'inclou en un paquet que va presentar ahir la Comissió Europea i que té com a objectiu reduir les morts a les carreteres o intensificar la lluita contra les actituds temeràries, perquè també contempla una política d'alcohol zero en sang quan se circuli, especialment els primers anys després de treure's el carnet. Més detalls amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Brussel·les proposa que un alumne es pugui examinar abans de la majoria d'edat i, en cas que aprovi, fins a complir 18 anys, pugui conduir acompanyat d'un adult major de 25 anys i, com a mínim, amb 5 anys d'experiència. La Comissió Europea endureix també la tolerància zero contra l'alcohol al volant i proposa que els dos primers anys de carnet la taxa d'alcoholèmia sigui zero. L'objectiu és que no hi hagi cap mort a les carreteres europees l'any 2050, ho explicava l'eurocomissària de Transports, Adina Valin.
We choose to focus on the most important...
Avui escollim posar el focus i castigar més intensament les conductes perilloses. Són els conductors que van beguts o drogats, els qui es passen de velocitat. A més, tindran un càstig més fort si això provoca la mort de l'altra persona o que quedi ferida greu.
El paquet d'ahir també proposa dir adéu al carnet de conduir físic i establir-ne un de digital comú pels 27 estats membre. Aquí, l'objectiu és unificar criteris i acabar amb el desgavell de multes a diferents països. Fins ara, 4 de cada 10 multes a l'estranger s'arxiven perquè no es pot procedir amb el pagament o no es localitza el conductor de l'altre país.
I aquest matí, sens dubte, també és notícia Laura Borràs, que ahir va tancar el judici al Tribunal Superior de Justícia esgarrapant el sistema. La presidenta de Junts va utilitzar el torn d'última paraula per jurar que és innocent, però més enllà de negar els delictes, també va aprofitar per carregar contra tothom qui, al seu parer, ha tingut responsabilitat a l'hora de dur-la al banc dels acusats. La primera, la Fiscalia.
La Fiscalia espanyola ha tractat de provar amb una persistència immisericorda que jo he volgut afavorir un amic.
Fiscalia, que recordem, li manté els 6 anys de petició de pena de presó. També van rebre, però, els altres acusats que poc abans havien confirmat amb el pacte amb el Ministeri Públic, gràcies al qual ells no entraran a la garjola.
Hi ha hagut que ha pactat amb la Fiscalia per mirar d'aconseguir beneficis, però jo he optat per mantenir el pacte amb la veritat. I no sembla que li interessi gaire a ningú la veritat. Hi ha en joc molts interessos.
Borràs també va carregar contra els diputats que la van suspendre de la presidència del Parlament mentre no s'aclarís si era culpable o innocent, i va insistir que la volen anul·lar políticament, però que continuarà ferma amb els seus ideals.
Sí, com sigui, ara el TSJ ja pot dictar sentència. Recordem que per Borràs demanen 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació. Per l'informàtic Isaías Herrero demanaven la mateixa pena, però ahir es va concretar el pacte amb la Fiscalia. En comptes de 6, seran com a màxim 2 anys de presó. I pel tercer acusat, la petició passa de 3 a 1 any, de manera que cap dels dos no entrarà a la garjola.
I us ho dèiem a 2:15, els bombers han estabilitzat aquesta matinada l'incendi que es va declarar ahir a la nit a Girona. El foc a la carretera de Barcelona, una de les vies principals d'entrada a la ciutat, encara no està extingit del tot. Afecta un concessionari de motocicletes i també l'Escola Tècnica de Girona.
Una vintena de dotacions dels bombers ha treballat durant tota la nit per intentar apagar les flames que van començar al voltant de 9:15 de la nit. Un cop estabilitzat el foc, els agents han entrat a dins per comprovar l'estat de les cobertes dels edificis afectats. L'incendi ha obligat a tallar la carretera de Barcelona i, per seguretat, la companyia elèctrica també ha tallat el subministrament a la zona. Encara s'investiga on es va originar el foc i quines en van ser les causes. Tot plegat, però, va començar amb una explosió forta i va generar una columna de fum que es va poder veure des de diversos punts de la ciutat. L'incendi no ha deixat ferits, tot i que sí que va obligar a desallotjar alguns treballadors de naus properes.
Són les 6:48. El Tribunal Suprem ha elevat les penes als tres condemnats de la manada de Sabadell. El tribunal considera que en els casos de violació múltiple la conducta de tots els membres del grup té un plus de gravetat, encara que no siguin autors materials tots ells de l'agressió. En aquest cas, el Suprem diu que tots els integrants van ser cooperadors necessaris per intimidar la víctima, una noia. Les penes arriben fins als 28 anys de presó.
L'Audiència de Barcelona va condemnar 22 anys de presó a l'autor de la violació i a 13 anys i mig als dos còmplices, però la Fiscalia va recórrer la sentència i ara el Suprem ha elevat les penes. L'agressió va ser el febrer del 2019, a Sabadell, quan un dels homes va agafar la víctima a la sortida d'una discoteca i la va violar al carrer. Després la va portar fins a una nau industrial on hi havia els altres dos agressors i allà la van tornar a violar diverses vegades fins que es va aconseguir escapar.
Més qüestions. La subvenció de 20 cèntims per litre al combustible del govern espanyol va permetre l'any passat a les petrolieres embutxacar-se 732 milions d'euros de benefici extra. És la conclusió d'un estudi d'un grup d'economistes. L'informe revela que les petrolieres van inflar el preu dels carburants artificialment més del que havien pujat els preus. I tot i que els conductors no ho veien directament, el cost de la benzina es va encarir 6 cèntims per litre, una tendència que no van seguir els països que no tenien aquesta bonificació.
L'estudi calcula que dels 5.000 milions d'euros que el govern espanyol va reservar per alleugerir la despesa dels conductors, un 17% va acabar sent benefici extra per a aquestes companyies. Un dels autors de l'informe, Jordi Perdiguero, en parla a RAC1.
Si comparem l'evolució dels preus del dièsel i de la benzina d'Espanya amb els països de la Unió Europea que no van implementar cap tipus de mesura durant aquest últim any, doncs veiem que durant el període de la subvenció a Espanya doncs els preus del dièsel van pujar gairebé 5 cèntims en comparació amb aquests països.
Perdiguero creu que hauria estat més eficient i menys costós fer una subvenció directa als consumidors amb una renda més baixa.
I un darrer apunt per recordar que avui entren en vigor les restriccions d'aigua per fer front a la sequera. El govern ja ha activat la situació d'excepcionalitat als 224 municipis de 15 comarques que s'abasteixen del sistema Ter Llobregat i de la conca de la Muga.
És la zona del país on viu més gent, uns 6 milions de persones. Els sectors més afectats són l'agricultura i la ramaderia, que des d'avui han de reduir entre un 30 i un 40% l'aigua que fan servir, mentre que la indústria n'ha de gastar un 15% menys. També s'imposa el límit de 230 litres per persona i dia, i l'aigua que queda al pantà de Sau s'enviarà al de Susqueda.
Hem arribat així a 9 minuts per les 7 del matí, de seguida els esports.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Agafa aire ben fort. Que després de donar tant la llauna sobre la teva voltassa pel món, ara toca parlar sense parar del fantàstic superdescompte que et vas emportar. Reserva ara la teva voltassa i emporta fins a 500 euros de descompte en el teu viatge de llarga distància amb Neutralia Viatges, perquè les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la en Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 9 al 11 de març fem jornada de portes obertes amb promocions exclusives. Visita'ns. Estem a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Guitar BSN, de l'exposició de fotografies de Roberto Asnó al Fotonostrum o del concert The Who al Palau Sant Jordi. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC+1, podcast.
Torna RAC & GO, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC & GO, amb Oriol Llo. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
21.818. 2, 1, 8, 1, 8.
Sèrie
18. 0, 1, 8.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 minuts i les 7.
La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya us ofereix aquest espai.
Als esports, ja tenim en marxa les semifinals de la Copa del Rei amb la victòria 1-0 de l'Osasuna contra l'Atlètic de Bilbao al partit d'anada. En paral·lel avui el Barça i el Madrid juguen al Santiago Bernabéu el primer partit de la segona semifinal. A partir de les 9 de la nit i el podreu seguir, com no podia ser d'altra manera, en directe a RAC1, Albert.
Sí, Xavi Hernández té les baixes ja conegudes de Lewandowski, Pedri i Dembélé, però ara resulta que el danès Andreas Christensen també es dubta per unes molèsties al turmell. En canvi, Ansu Fati ja està recuperat del cop que es va fer fa una setmana a Manchester. Diu Xavi que el Barça està en un gran moment, tot i l'eliminació a l'Europa League, però també reconeix, atenció, obertament, que el Madrid parteix amb avantatge.
Per mi el Madrid segueix sent favorit, perquè és l'actual campió de Lliga i és l'actual campió de la Champions. Llavors, crec que són favorits ells. Crec que és un rival molt difícil, molt difícil. I arriben ells en un bon moment. El partit de Liverpool, tot i l'empat contra l'Atlètic de Madrid, crec que és favorit el Madrid.
A banda de RAC1, aquest partit també el podreu veure en obert per Televisió Espanyola.
En un altre sentit, El Mundo publica que José María Enríquez Negreira va seguir enviant factures al Barça, fins i tot després que Josep Maria Bartomeu li tallés l'aixeta.
Algunes d'aquestes factures superen els 40.000 euros mensuals i l'exàrbitre les va enviar malgrat que el Barça li va notificar que no seguiria comptant amb ell el desembre del 2018. Pel que llegim, el club mai va arribar a pagar aquestes factures malgrat les amenaces d'Enriquez Negreira, que segons persones properes avui es troba en una situació econòmica delicada. Per cert, El Mundo també explica que el fill ha trencat la relació amb l'exàrbitre perquè considera que li ha arruïnat la carrera laboral, tot plegat el dia en què el comitè tècnic d'àrbitres donarà explicacions sobre tot aquest cas a les 2:00 PM.
Més qüestions.
El Girona ha renovat el central colombià Bernardo fins al 2024, més d'una temporada opcional, i també que el Cádiz ha demanat suspendre la Lliga temporalment. L'equip andalús ha interposat un recurs al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport per aquell partit contra l'Elx en què el VAR es va empassar un fora de joc clamorós, i fins que no es resolgui la qüestió, diu, ha demanat que s'aturi la competició. Bàsicament, els andalusos demanen que es tornin a jugar els últims 10 minuts, que va ser quan l'Elx va marcar aquest gol que no hauria d'haver valgut. El seu president, Manuel Vizcaíno, n'ha donat més detalls aquesta nit al Tu Diràs de RAC1.
Suena tremendo, pero si ahora se juegan esos 10 minutos, pues hay una serie de consecuencias de lo que pase ahí que pues influirían, o podrían influir si no se jugaran. El estar dos puntos por encima del descenso, o estar uno, o estar cuatro, pues supone un cambio absoluto.
Més coses d'Anglaterra. L'Arsenal va golejar 4-0 l'Everton i s'escapa 5 punts del Manchester City, ara ja amb els mateixos partits que els londinencs. I en bàsquet, l'Uni Girona i el Cadí la Seu han quedat eliminats de l'Eurolliga i de l'Eurocup femenines, respectivament. A més, a Girona estan molt pendents de la lesió de Maria Araujo, la capitana. Avui li faran més proves, però no fa cap bona pinta.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
I quan ens falten 2:30 per les 7 del matí, com cada dia, sentim la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest dijous.
Ojalá pudiera viajar al pasado y decirle a mi yo adolescente que no tenía de qué esconderme. No dispongo de una máquina del tiempo, así que lo mejor que puedo hacer es escribir una serie y decírselo a todo el mundo. La frase es de la guionista y creadora de la serie In My Skin, Kaylek Lewelin, que hoy, en el Día Mundial del Bienestar Emocional para los Adolescentes, es más que recomendable. Son 10 episodios de media hora cada uno que pasan como un suspiro. Es dura, pero sobre todo tierna, muy tierna, y nos recuerda la importancia de empatizar, de la familia que eliges, que son tus amigos, y de que alguien crea en ti, te anime y te apoye. Y Meskin habla de hacerse mayor, de soledad y máscaras, pero también de amistad y de amor. Es una preciosidad y la puedes encontrar en Film.
Gràcies, Gemma. I el diàling.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Tancant ja aquesta primera hora del món a RAC1, saludem el Ramon Bertolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Un oient del Matina Codina de RAC 105 fa la seva pròpia versió de la cançó Happy Birthday.
M'agradaria que cantessis a tot Catalunya el que li has cantat fa una estona a la Virtuts. Va.
Happy baby to do. Happy baby today.
S'equivoca vostè, eh?
Molt bon home, però a l'anglès no el portes gaire bé, eh?
I acabem parlant d'un districte de Nova York.
Sí, probablement en xoc pel fred. Ara se l'han endut a un refugi d'animals del Bronx.
En donde?
Del Bronx.
És que jo no sé què és aquesta paraula, eh?
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. Tots som 1.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.